Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. La participació a la una del migdia en les eleccions d'avui era del 34,69% al conjunt de Catalunya, 4 dècimes per sota del 2015. En aquells comicis, aquella hora havia votat el 35,1%. Per demarcacions, a Girona és on s'ha registrat més votants, ja que el percentatge és del 35,15%, tot i així amb una davallada de gairebé 3 punts i mig en relació amb el 27S. A Tarragona i les Terres de l'Ebre havien votat a la una el 35,12%, a Barcelona el 34,59% i a Lleida el 34,41%. Ha facilitat aquestes dades el secretari tècnic del Ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigcerver, en una compareixença informativa. En els comicis catalans anteriors, la participació final va arribar a la xifra rècord de gairebé el 75% del cens electoral. I ja han votat els principals candidats dels partits que concorren a aquestes eleccions i que tenen representació parlamentària. Ha votat també la dona de Carles Puigdemont, Marcela Tupor, i la noia que ho ha fet simbòlicament en nom del president destituït pel 155, que ha exercit el seu dret a Sant Cugat del Vallès. Recordem també que a les 8 es tancaran els col·legis electorals, es coneixeran les primeres dades a partir d'unes enquestes a peu d'urna que s'estan fent durant tota la jornada electoral, i a partir de les 9 hi haurà les primeres dades oficials. S'espera que més o menys a 2:15 es coneguin els resultats definitius, si no hi ha incidències importants o marges petits de vot. Ràdio Estel oferirà una programació especial a partir de les 8, amb informatius de 10 minuts, en què us anirem donant totes les dades de l'escrutini en aquestes eleccions històriques. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça. Ara parlem de Ludens. Cava Ludens, que no falti aquest Nadal. Festiu, agradable, saborós i amb personalitat. Brindem? Boníssim! Consulteu la nostra web cavaludens.cat. Comandes al 93 897 81 29. 93 897 81 29.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, sentim el Nadal.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell. A
Estimats amics i oients del programa, avui conversarem des de l'essència amb l'historiador, religiós i director d'aquesta gran casa, el senyor Jaume Aymat, director de Ràdio Estel. I ja tenim les festes de Nadal aquí i seria important posar-hi consciència a que no tothom les pot viure amb alegria, amb felicitat, amb abundància. Per aquesta raó, avui també ens acompanyarà al programa el senyor Josep Quitet, vicepresident de Creu Roja Catalunya. Parlarem de la recollida de joguines. Som-hi!
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
El nostre convidat d'avui diu: "Només marco les hores serenes". Avui al programa conversarem des de l'essència amb el senyor Jaume Aymat, director de Ràdio Estel i historiador, sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona i actualment rector de la parròquia de Santa Maria de Badalona, president de la Fundació Catalunya Amèrica, destinada a fonamentar les relacions entre Catalunya i el continent americà. Alhora també, que avui ens parlarà, autor de nombrosos llibres i articles. Senyor Jaume Aymat, molt agraïts que estigui avui aquí amb nosaltres.
Gràcies per convidar-me.
El filòsof Sèneca va dir que feia falta tota una vida per aprendre a viure. I probablement jo diria, potser no n'hi ha prou, no?
No n'hi ha prou. Sempre aprenem, eh? I de vegades, doncs, quan et vas fent més gran, cada vegada te n'adones més del que ell mateix deia. Que ell deia, els altres homes creuen que saben alguna cosa. Jo només sé que no sé res.
Fantàstic. En el moment actual en el que vivim, no? Que entre els buscadors, els metabuscadors, totes les facilitats que tenim per arribar a la informació i el criteri per discernir de la bona i la mala informació, ara podem dir que sabem que l'important són les preguntes, no les respostes, sí? Quines creu que són les preguntes que ens hem de formular per al proper any?
Pel proper any, jo penso que ens hem de plantejar si realment la nostra classe política té la formació que hauria de tenir. Personalment estic participant en l'elaboració d'un grau, d'un nou grau, que és de filosofia política i economia. I jo, el meu parer és, sí, els polítics estan prou preparats, la meva resposta és no, i crec que cada vegada més s'han de professionalitzar els qui treballen en la cosa pública.
El posar-hi consciència amb el que es fa.
Exactament.
Sant Pau deia, vivim sempre contents, i ens preguntem, podem viure contents quan estem envoltats d'incerteses, senyor Aymat?
Clar, aquesta és una pregunta que jo també em faig, però potser hem d'entendre la paraula content. Si l'alegria és un estat d'ànim, no. Si l'alegria és quelcom més profund, que ve de tot un plantejament vital, sí.
Sí, a la història, creu que si fóssim coneixedors de la història, ens hauria de servir per no cometre els mateixos errors, allò que diu l'home, no?, que ens ensopega dues o més vegades amb la mateixa pedra.
Ciceró deia, la història és la mestra de la vida, però en veure que repetim els errors, això que vostè diu, doncs pensem, o la història és una mala mestra o nosaltres som uns mals alumnes. Per tant, aquí el que cal és canviar la formalitat de l'estudi de la història. Jo penso que la història hem d'intentar trobar aquell fil d'aigua bona que, enmig de tot el fangueig que hi ha de la història, doncs realment ens dona plenitud com a persones.
Passa que costa, no? A vegades
costa
trobar...
Costa molt.
Treure el gra de la palla, que es
diu. Sí, és veritat. I el que passa que, bé, jo en aquest sentit tinc un optimisme, diem un optimisme d'arrel cristiana, que és que la història més aviat no és un tornar al mateix punt, com si fos un cercle, sinó que és una espiral i que d'alguna manera hi ha un ascendent en aquesta història.
Un ascendent que ens va apropant.
Ens va portant més cap a aquesta plenitud, cap a la qual caminem, crec.
Però vostè deia, és optimista per naturalesa?
Jo sóc optimista perquè, no tant perquè les coses van bé, sinó perquè vagin una mica millor.
El fet de som co-creadors, no?, de la nostra vida, podríem dir.
Efectivament. Nosaltres, doncs, col·laborem amb l'obra creadora de Déu, el Suprem.
És allò que diuen, vigila el que demanis que se't pot concedir. Aleshores, pensem en positiu i creem entre tots.
Ho trobo molt bé, sobretot això que ara se'n diu la intel·ligència col·laborativa, que és molt útil, que és a partir també del diàleg. Sí, sí, d'acord.
És el crear, el construir.
El crear i construir.
A quin punt creu que està a dia d'avui la religió catòlica, no? La simbologia de la creu, a quin punt ens trobem? senyor Marc?
Jo penso que avui, com que les noves generacions són més verges en aquest sentit, perquè bé, els seus pares mateixos doncs, no practiquen o no han tingut una formació religiosa, tenim un camp més abonat per anunciar la virtut i la bellesa de la religió catòlica. Però, esclar, hi ha un punt molt alt de secularització, d'oblit d'això, i a mi la preocupació meva personal, i com a capellà també, és anar a buscar la gent allà on es troba. O sigui, a partir d'on es troba la gent, intentar, doncs, a partir dels seus interrogants, de les seves ànsies, i jo crec molt en la religiositat popular, per exemple, no? La religió del poble. Que és també la teologia del papa Francesc. Uh-huh. El papa Francesc no és tant de la teologia de l'alliberament, que això va venir una mica després, sinó de la teologia del poble pobre. I la gent del poble allà és on hi ha la puresa més genuïna, no?, d'aquesta religió.
Des de l'essència, no?
Sí, sí, sí.
I des de la pregunta.
I des de la pregunta, efectivament.
Ens hem de preguntar més coses.
Ens hem de preguntar i ens hem de respondre, també. Hem de buscar respostes. Preguntar-nos és molt, molt saludable, no?, perquè ens ajuda a purificar interiorment.
I no donem per fet alhora, probablement, no?
No, certament. Això també ara es diu amb aquest manifest que han signat 240.000 persones a favor dels estudis de la filosofia, no?, que també és aquest uh-huh. sentit crític, aquesta capacitat de discernir, de preguntar-se, en el fons.
Perquè realment, si fóssim conscients del poder de la paraula, no creu que parlaríem bastant diferent?
Sí, la paraula, deia un autor, és capaç de donar futur i llibertat, no?, I Santa Teresa deia, hermanos, una de dos, o no hablar, o hablar de Dios. No? Uh-huh. I deia, això què vol dir? No vol dir que hàgim de fer teologia sempre, però vol dir que les paraules han de portar alguna cosa. No? O sigui, el que no podem admetre és el parlar per parlar, la pura xerrameca. La paraula ha de portar l'altra.
El parlar amb sentit.
Parlar amb sentit, correcte.
Una paraula que alhora també podríem dir que quan l'altre ens escolta, cura, quan escoltem, no?
Sí. Sí, sí. Jo penso que aquesta és l'escolta veritable, no? I hem de creure en aquest valor terapèutic. O sigui, una paraula dita des de l'estimació pot guarir les ferides.
Abraça l'ànima.
Abraça l'ànima, molt bé.
Objectivament, podríem dir que el present no hauria de tenir durada. Doncs, si ens paréssim a pensar, una part del present està en el passat i l'altra en el futur, generant així una contradicció lògica, no? Com sent vostè el seu moment present?
Sí, jo faig un exercici cada dia al anar-me a dormir, que és pensar aquells moments que he tingut més de plenitud durant el dia, que normalment són tres, a vegades poden ser més, a vegades menys, però vaja, tres moments de plenitud. I això m'ajuda a viure el present, perquè amb aquesta rapidesa que estem vivint avui, doncs hi ha gent que es projecta només al passat i es tornen nostàlgics, hi ha gent que es projecta al futur i es tornen ambiciosos i insaciables, i falta aquest viure l'instant present. La manera de viure'l és fer una aturada, sens dubte. I a vegades aquesta aturada només la podem fer al vespre, però te n'adones aquell dia quines coses t'han passat que realment t'han afectat com a persona.
Podíem passar la movie, no? El film sí. del dia, la pel·lícula del dia.
La pel·lícula del dia, correcte. Sí.
El present, que és un... Si hi posem atenció, és un regal. Paraula present, no?
Sí.
Present.
Cada dia és un do. Si sí, quan ens llevem fos com una naixença i quan ens anem a dormir fos com un assaig per la mort, cada moment present el vivirem amb molta més intensitat.
Mm-hmm. Què és per vostè la felicitat, senyor Imar?
La felicitat per mi és la plenitud. La felicitat és complir bé la nostra missió. Aviam, què és la llibertat, per exemple? Perquè això va molt unit, no? Uh-huh. La llibertat és fer el que un vol a cada moment. Això és el lliure albir, potser, a vegades pot ser el llibertinatge. La llibertat és fer allò que convé fer. S'ha de descobrir. Exacte. Però quan un fa allò que convé fer, és feliç.
És quan un connecta amb el seu sentit de vida, amb el que ell sent que realment ha de fer, eh?
Efectivament. És el compliment de la missió que tots tenim. Uh-huh.
M'agrada dir que la felicitat és com una papallona, no? Que com més la persegueixes, més se t'escapa, i en canvi quan poses la mirada o l'atenció a un altre costat, se t'apropa i inclús et pot arribar a posar l'espatlla.
Sí, jo dic que el que fèiem abans, que érem una mica cruels, quan fèiem batxillerat, que agafàvem les papallones, les caçàvem, i les posàvem en un agull, per tant les matàvem amb una cartolina, sí. Ara no es falla. O sigui, ara la gent, hi ha gent que agafa papallones per veure-les, per estudiar-les, però es torna a deixar en llibertat, que és el propi, no?
És una evolució, eh?
Efectivament. Això es posa en positiu.
Si ens anem a l'ego, no? Creu que per poder expandir la nostra consciència ens hem d'alliberar, diguem-ne, de la presó de l'ego?
Sí, sí. És a dir, sí, estic d'acord. És a dir, tots tenim una dosi saludable d'egoisme, també hem de dir, perquè, esclar, busquem la nostra comoditat, el benestar, trobar-se amb persones amables, busquem... Però, esclar, hi ha un moment en què si el nostre jo passa per sobre de l'altre, llavors hem de baixar-nos d'aquest ego,
hem d'aterrar una
mica.
Hem d'aterrar. Quin espai té de silenci vostè a la seva vida? Perquè el que deia, no, el que parlava de la nit, que és un moment per recollir-se, sí. No? Però hi ha alguna altra estona que la necessiti?
Sí, jo crec que diàriament jo necessito el silenci i el cultivo menys del que desitjaria. Però també al matí, en aquella quietud, jo tinc la sort de viure en un antic monestir, hi ha molta quietud, doncs les hores primeres del dia són, sens dubte, les hores millors i les més creatives.
Deuen ser meravelloses.
Sí, 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 perquè com... el silenci es palpa allà.
El silenci diu molt.
El silenci diu molt, és molt eloqüent, molt eloqüent.
Deia la mare Teresa Calcuta, el que no viu per servir no serveix per viure.
I em va donar exemple, ella. Em va donar exemple d'abnegació. Què és negar-se a un mateix, però podem també dir-ho en positiu, és afirmar l'altre.
Senyor Marc, què li agradaria que li preguntessin que no li han preguntat mai?
Aquesta és una bona pregunta. No m'han preguntat mai, per exemple, com m'agradaria morir. No m'ho han preguntat, ningú m'ho ha preguntat mai.
Com li agradaria morir?
En pau. En
pau
i sobretot si pot ser voltat de persones estimades, també.
Em fa por la mort?
Em fa més por la mort de la persona amiga. La pròpia també, és clar.
Respecte, podríem dir.
Fa un respecte, certament, però potser hauríem de pensar-hi més. Però clar, sempre el que t'espanta més és la mort dels éssers estimats. Mm-hmm.
Li diré unes paraules i em diu a veure on el transporta, li sembla?
Molt bé.
Catalunya cristiana.
Mossèn Jarque, l'any 79, una filla que se m'està morint, deia ell, era el setmanari. No s'ha mort, arribem al número 2000 el proper mes de gener.
Enhorabona. Les creus de Calonge.
Soc fill adoptiu d'aquest poble i m'estimo molt, i bé, el seu patrimoni per mi és una cosa molt, molt estimada, perquè bé, jo penso que en el microcosmos es reflecteix el macrocosmos, i en el que és petit i local es reflecteixen moltes altres coses.
Badalona.
Gairebé en soc fill, perquè porto allà més anys ja que a Barcelona.
L'ermita de Sant Daniel de Calonge.
El lloc dels ermitans. Jo crec que l'eremitisme és una descoberta important en l'Església, potser encara prou coneguda, però que l'hauríem de cultivar tots, fins i tot els laics, no? Encara que fos èpoques, fer d'ermitans, com es va fer en aquesta ermita.
Sí, de recollir-nos.
Recollir-nos i poguéssim anar a un lloc, una casa, un estatge, una ermita, i fer un temps, no tota la vida, però mesos, aquesta experiència d'ermità.
És, també una mica, el descobrir una mica qui som, perquè moltes vegades, si ens féssim la pregunta, que és molt simple, no? Qui sóc? Potser no tindríem resposta.
No. A vegades no ho sabem, perquè per nosaltres mateixos som misteri. Hi ha una part de nosaltres que no acabem de conèixer encara.
I probablement els altres es permetrien dir més qui som que no pas...
Sí, sí, escoltant com els altres diuen que som ens ajuden a veure'ns a nosaltres mateixos, és cert.
Cristòfol Colom.
Sí. Un home que va canviar la història, perquè jo dic que és molt probable que d'altres, abans que Colom, haguessin arribat al Nou Món, els vikings, des de la Polinèsia, per l'estret de Bering. El que passa que Colom va anar, va tornar i ho va explicar. I en menys de 100 anys es va poder recórrer el nou continent i es va circumnavegar el món gràcies als seus viatges, no? Per tant, Colom va canviar la història.
Salvador Dalí.
Ai, Dalí és un personatge molt interessant. Potser Dalí va escriure més que va pintar. Llavors, ell era realment un visionari, jo penso. Ell, darrere del fals Dalí que ell havia muntat i que ell era plenament conscient, perquè ell, quan anava a un lloc, preguntava aquí hi ha de fer el Dalí? I li deia no, aquí. Volia dir que havia d'estar seriós. Era un home realment excepcional.
Personatge.
Sí.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, doncs, és joveneta, però, esclar, jo l'estimo molt perquè des dels orígens doncs, hi he estat. I penso que, bé, penso que fem un servei a la societat, malgrat tot, de pau, de fiabilitat, de concòrdia.
Si fem un viatge per als sentits, i li dic una mirada.
Una mirada. Una mirada, la mirada de la mare quan la vaig veure.
Una melodia.
L'Aleluia de Händel, el segon acte, al final del segon acte.
Una olor.
Una olor. La d'herba cremada.
Un tacte.
Un tacte, el vellut.
De quin color pintaria la seva infància?
De molts. Va ser una infància bonica.
Una paleta.
Una paleta de colors.
I el seu present?
El meu present, doncs, una atenció esperançada.
Un llibre que li alimenti l'ànima.
Un llibre que m'alimenti l'ànima, doncs, l'arameu en els seus llavis. Aquelles paraules dites de Jesús amb arameu.
Una persona de referent a la seva vida.
Mossèn Agustí Vinyes em va acompanyar en el meu ministeri.
Amb tota l'experiència personal i professional viscuda a dia d'avui, qui creu que és el sentit de l'existència, no?
El sentit de l'existència és existir, per sobre de tot. El que passa és que no en som prou conscients, i llavors busquem els sentits addicionals, però la vida és el més meravellós que tenim.
De fet, Sant Joan de la Cruz deia que el secret de la vida era acceptar-la tal qual és, no?
Efectivament, jo estic convençut d'això, i vol dir acceptar-la també amb les possibilitats de canvi que tots tenim.
La vida és canvi.
La vida és canvi.
L'únic que no canvia és la paraula, canvi.
Exacte.
Què és per vostè, ja estem al final del programa, viure des de l'essència, no? Viure des de l'existència com a individu.
Sí. Vol dir això que comentàvem abans, Lòria, vol dir acceptar-la, acceptar la vida, acceptar l'altre amb les seves diferències, amb la seva possibilitat de canviar. Vol dir dialogar, però dialogar, per dialogar cal voler dialogar i cal deixar-se canviar, que això és el més... Per mi l'essència de la vida és viure aquest goig de saber que tot és do.
Senyor Jaume Aymar, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Agraïm molt. Sabem que ha tingut que fer un foradet a la seva agenda, però...
Amb molt de gust. Nosaltres... Parlar d'aquestes coses omple l'agenda.
I a nosaltres ens alimenta l'ànima. Gràcies per la seva generositat de conversa, per la seva paraula creadora cap a un món més unificat, més de diàleg, amb tot aquest projecte de filosofia universitari. A veure si aconseguim que entre tots puguem anar adquirint una altra manera de viure, no? Una manera més des del sumar.
Efectivament.
M'agradaria acabar el programa d'avui amb la música que li demanarem al nostre company, el Toni Huguet, que ens posi la música que deia que era la seva melodia.
L'Aleluia de Händel.
L'Aleluia de Händel.
Moltes gràcies.
Bones festes.
Igualment.
Gràcies.
Adéu.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència.
Els moviments humanitaris són vitals en el món en el que vivim. El Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja és la xarxa humanitària més gran del món. Neutral i imparcial, el moviment aporta protecció i assistència a persones afectades per desastres i conflictes. 97 milions de voluntaris, col·laboradors i personal en més de 190 països. Avui conversarem des de l'Essència amb el vicepresident de Creu Roja Catalunya, el senyor Josep Quitet. S'apropa el Nadal, s'apropen els Reis, dates màgiques per als infants, i si no fos per les campanyes d'ajut a la infància, molts nens, moltes nenes, en aquestes dates no tindrien cap joguina. Senyor Josep Quitet, vicepresident de Creu Roja Catalunya, benvingut al Viure des de l'Essència.
Benvingut, gràcies. Gràcies, Glòria.
Com es porten a terme aquests moviments, no? Com podem col·laborar en aquesta campanya de Creu Roja de joguines, de joventut?
Bé, podríem dir, per fer una mica d'introducció, que des de l'any 1992, la Creu Roja, a nivell a través de la Creu Roja Joventut, va iniciar aquest nou projecte de dir, veient que hi havia una necessitat que no es cobria, a nivell de l'Estat, a nivell de l'Estat espanyol, a tot arreu, no estava ben coberta, que eren els infants que no tenien joguines durant el temps de Nadal o Reis, no? Aleshores, a veure aquesta necessitat, seguint amb la línia que fem la Creu Roja, sempre, de dir, nosaltres estem, no, ens avancem, intentem avançar-nos allà on veiem una mancança social de la tipologia que sigui, quan no està coberta per l'administració o pel sector privat, i llavors aquí on ens toca Creu Roja. I vam veure que hi havia aquest buit, amb nens i nenes, molts nens i nenes del territori, tot l'Estat, que la temporada de Nadal o de Reis no tenien aquestes joguines. Aquí va sortir la idea de, escolta, hem de fer un estudi, hem de veure quin perfil de nens i nenes tenim, la quantitat que hi ha, i mirar, doncs, que puguin també, com tots, amb aquest principi d'igualtat, que és el que ens mou a la Creu Roja, de dir, doncs, anem a veure com ho podem fer-ho, perquè la societat es mobilitzi, la societat sigui sensible amb aquesta necessitat que potser desconeix, segurament, i que potser d'una manera ben tan natural, tan senzilla, que quan vagin a buscar els Reis pels seus nens i nenes, recordin que potser amb alguna joguina de més, doncs podríem fer també contents i podríem portar alegria amb aquests pobrets que no podrien tenir els Reis com els seus fills.
Els nens són el futur, no? I és una manera d'anar educant els nostres fills amb la solidaritat, amb l'acompanyament, no? En quin context ens trobem aquest any, en el 2017, senyor Quitet?
En aquests moments nosaltres hem arribat a nivell de tot el que és l'Estat i llavors a nivell de Catalunya. A nivell de l'Estat hem arribat, l'any passat es va arribar a donar joguines a 60.000 nens i nenes. 60.000. I aquí a Catalunya hem estat al voltant dels 25.000, que és on realment comptem arribar aquest any.
Es contempla, hi ha la possibilitat, eh?
25.000 nens o nenes que intentarem, i segur que sí, ho aconseguirem, amb 1.500 voluntaris i voluntàries a nivell de Catalunya. A nivell de l'Estat hi ha prop de 3.000. Podríem dir, les xifres no és que aquí hi hagi més necessitat, però el resta és que hi ha llocs que no ho fan, no? És a dir, hi ha llocs a nivell de l'Estat que no entren ben bé en aquest projecte, o ja sigui perquè ho fa una altra organització. Però nosaltres aquí a Catalunya solem ser els pioners i quasi veu referents amb el que és amb el tema de la joguina educativa pels nens. I comptem arribar a aquests 25.000 nens i nenes que aquest any també podran gaudir.
Es cobreixen, eh?
Es cobreixen.
El previst.
Sí, es cobreixen bé perquè hi ha diverses maneres, no?, de poder contribuir aquí. I tant podria ser, doncs... Ah, potser m'avanço ja les preguntes, no?
Com no et preocupis, fer. Estem conversant i com que
exacte.
Ho tens d'una manera... Ho vius tant, no?
Que... Sí, a vegades potser ja vas veient la necessitat que hi ha. Nosaltres sempre demanem que les persones que vulguin col·laborar ho poden fer-ho de dues maneres. Una, portant diners econòmicament o portant una joguina. Si porten diners, doncs poden fer un ingrés a qualsevol compte bancària de la Creu Roja, la Creu Roja Catalunya, en aquest cas, o bé anant amb uns dels 200 punts de presència que tenim de Creu Roja al territori.
Tenim 200 punts
220 punts que hi ha de punts de Creu Roja a tot Catalunya i que donem cobertura a tots els municipis. Es pot fer així o bé es pot fer, potser és d'una manera que la gent ho prefereixen, és anar, quan van a veure, a buscar els Reis, uh-huh. el Papa Noel, o qui sigui, Santa
sí.
Claus, que porti...
La
figura que vulguem donar, doncs que recorden també que hi ha aquests nens i nenes, i llavors també fan la carta.
Que bonica.
Sí, preparen també i ens passen per una seu de Creu Roja i ho deixen per aquests nens i nenes. Això és el que els demanem, sobretot, és a dir, un dels objectius nostres és que no hi hagi nens i nenes de primera i de segona. És a dir, que tots els nens i nenes tenen el mateix dret a aquella joguina.
Estem convidant els pares a que, quan els diguin als seus fills de quina carta volen demanar als Reis, no? Què els hi volen demanar, que diguin, sí, però mira, posarem una carta més aquest any, no? Posarem una
Exacte.
Carta per un nen
Exacte.
Necessitat, un nen que, doncs, no arriben els regals. No cal tampoc, no tinguem por a donar explicacions, no n'hem de donar gaires perquè els nostres fills sàpiguen qui són els Reis, no? Senzillament dir, i si pensem amb els nens on poder no arribarien les joguines, no?
Exacte.
És aquest punt, a veure si podem fer aquest petit punt, aquesta petita llavor de millora, no? Aquest any, no? Fer una carta més, posar una carta més.
Una carta més als Reis, o la figura que vulguem posar-li, perquè arribi aquell també, aquell petit detall, i donarem una alegria amb aquest nen. Ho veurem després pel carrer, ho veurem content, jo crec que això és el que ens ha d'omplir, no? Uh-huh. Aquesta satisfacció de veure que en aquest món que diem tan complicat, tan complex, de vegades amb aquest granet de sorra podem ajudar-hi molt, no?
I si posar-nos a la camisa de l'altre, no?
A la camisa de l'altre, sí que veiem el que es pot patir.
Exacte.
Una mica amb això, jo que deia, doncs, volem joguines noves, uh-huh. perquè no es vol que hi hagi nens de nenes de primera i de segona.
Clar, perquè a vegades ens passa això, no, senyor Quitet, el fet de dir, joguines, a veure, quines joguines ja no utilitza el meu fill? Una bona recollida. És que he portat moltes joguines a Creu Roja, no?
Exacte.
No, però posem-hi una miqueta d'atenció, eh? I una mica d'amor.
Ja
li posem amor, no?
Però aquesta és la paraula, Glòria. Posar-hi l'amor amb aquella joguina. No portar el que ens a sobre i hauríem de llançar-ho. No, fem-ho a consciència.
Què voldríem per als nostres fills? Potser ens hauríem de formular aquesta pregunta i després portar-ho a terme a Creu Roja.
Aquesta seria la... Si aconseguim algun dia que la gent ho sensibilitzi amb això que ha vist tu, Glòria, ara segurament que ja no haurem de fer campanya de joguines. Ja no haurem de fer perquè ja durant l'any la gent ja ho faran. I això és el que hem de buscar fer. Això és el nostre objectiu.
Dius durant l'any. Durant l'any també podem portar joguines a Creu Roja?
Sí, també. O sigui, a veure, es fa la campanya ara, perquè uh-huh. primera que va bé per la logística, perquè si no llavors hem de tenir magatzems per tenir-ho, però que això no implica que qualsevol persona que durant l'any doncs, vulgui portar joguines a Creu Roja pot anar a qualsevol d'aquests 220 punts que tenim i els acolliran amablement.
No estem limitats.
No.
Per Nadal, joguines, per no.
No. O sigui, nosaltres dediquem ara perquè és quan toca, quan uh-huh. els infants necessiten ara, però sí que durant tot l'any encara millor, perquè ens és més còmode ja tenir un magatzem ple al mes d'octubre o novembre, no pas tinguer que esperar ara o final, que a vegades has d'anar en llocs ja grans, amb grans empreses, doncs que, bueno, amb un preu més senzillet, que puguem accessible, o que ens ho puguin regalar, per acabar de cobrir aquestes mancances que no hem arribat.
Inclús també podríem fer una crida, no?, a les empreses de joguines.
Sí. Estan col·laborant molt, La veritat que això sí que ho tenim, que hi ha molta sensibilitat. Clar, portem des de l'any 92 que s'està fent, es va començar amb una cosa novedosa, però ara hi ha moltes empreses ja de joguines, o bé fan joguines, o bé aporten diners per comprar joguines, que són les dues coses que podem fer, no? Vull dir, però ja hi és aquesta a nivell d'empresa.
Es respira un canvi sí. de consciència, respira sí. que la gent està més solidària, amb més ganes d'ajudar?
Sí, això t'ha de dir que sí. Això és un dels temes que a vegades diem que estem entrant en una situació més de crisi, més de pobresa, a vegades diu més insolidaritat, més conflicte. Potser sí, però també és veritat el que a vegades hem comentat amb tu, Glòria, no? Que la gent està més sensible, més oberta, té més clar que aquest món hem d'arreglar entre tots.
Exacte.
No esperar que ens ho arreglin no sé de on, sinó que hem de portar-hi cada dia nosaltres. I està més oberta amb coses, i més si és amb infància, no? S'ha de reconèixer
Exacte.
Que sí.
Hem de sumar entre tots,
Hem de sumar, aquest esforç. I per això llavors demanem que el tema de joguines és que diu siguin noves, que no siguin ni sexistes ni bèl·liques, que siguin joguines que ajudin els nens i nenes a treballar en equip, no? A més, corporativisme.
Joguines educatives.
Educatives, el nom que podríem ser, no? Vull dir, és una manera de dir-ho. Llavors també volem que sigui un món sostenible. Llavors no cau omplir amb 10 o 15 joguines, sinó agafar aquelles 4 o 5 justes puguin... Això és el que també intentem, un cop es fa la campanya, doncs, que puguin jugar, perquè el dret de la infància reconeix que aquell nen té dret al lleure i a jugar. Una cosa que estem comprovant amb les nostres persones que tenem, que hi ha molts nens i nenes que no tenen aquest dret, és que no saben el que és jugar, perquè la feina que tenen és poder menjar. Clar. És a dir, és una situació molt
greu. Sembla increïble, però
increïble, és... Sembla increïble, eh? De les persones que nosaltres entenem, en les enquestes que solem fer, doncs hi surt un percentatge molt elevat de nens i nenes que no juguen com haurien de jugar. No tenen aquest dret reconegut.
Que no estan en el moment que els hi toca viure, d'alguna manera, no?
Això pot ser, amb la seva vida futura, pot ser complexa, i és un dels punts, doncs, amb aquesta línia que dèiem, que volem sensibilitzar la societat, que ha de pensar i posar-se en el seu lloc de poder ajudar aquests nens o nenes amb aquella joguina, que quan vas a buscar la carta als Reis...
Demanar una carta més.
Una carta més. Posar una carta més i allò faràs... Contribuirem a que el món vagi millor.
Alhora, també, podem aprofitar per donar les gràcies a tota aquesta gent que col·labora amb Creu Roja, amb les joguines, perquè, com estàs dient, cada any va millor. Cada any evoluciona millor.
Cada any. Cada any. Ara vam iniciar la campanya a nivell de Creu Roja de Catalunya fa pocs dies, aquí dalt al Parc del Tibidabo, que ens van oferir els espais allà. Vam concentrar uns 600 nens i nenes de tot Catalunya. Vam iniciar ja la sortida, diguéssim, i puc dir que de moment anem recollint molt, i cada vegada, és veritat, cada vegada amb joguina nova. Això s'ha conscienciat a la gent, de que la joguina vella, doncs, a llançar, i prou.
És que és curiós, eh?, perquè inicialment era com si la joguina vella la portem a Creu Roja, no?
Sí.
O la joguina utilitzada,
sí.
O el que sigui. No, segur que aquests nens, com que no tenen joguines, ja els agradarà, veure.
Ja els agradaria, perquè, bueno, mira, portem-los-hi comptant que eren pobres, no? Allò que diem, hi havia aquesta concepció de que ni pobres ni rics, tots són nens.
Exacte.
Nens i nenes.
Aleshores, diuen, tinc joguines a casa que estan pràcticament noves, no? Llavors, què faig amb aquestes joguines?
Sí, o la joguina que tens, que és nova, nosaltres volem, i quasi bé per mica per sensibilitat i per dignitat, és que més que sí, també pot ser, no?, que tinguis joguines noves o quasi noves, però sí que demanem, i a vegades més complexa, és que no fem servir les que tens a casa. O sigui, que realment, el que tu molt bé deies, Glòria, quan anem a fer la carta als Reis, pensem també en ells. No aprofitem el que tenim, que també, també, però intentem treure una mica per no estigmatitzar amb això, diu, bueno, aquella joguina que ja ha fet servir, que encara que potser està molt nova, però sí que, a veure, una mica amb la carta dels drets de la infància, reconeix que els nens i nenes tothom té els mateixos drets, i aleshores, doncs, inclús per mesures ja de com podríem dir, de compra, de que no es pot ser una cosa que s'hagi fet servir, que no estigui manipulada, aleshores és millor, a nosaltres creiem més que aquella persona que ve de la botiga, que ha anat a fer la carta i porta encara embolicada, que quasi bé no l'has d'anar a obrir. Ja la pots deixar, la mateixa que està embolicada, veient el que hi ha, ja ho cataloguem pel nen o nena que ha de ser. Doncs demanem, sabem que demanem molt, però sí que ho estem aconseguint. Que sigui joguina nova i, per anar bé, sortida de...
De forn.
De forn, exacte.
La importància de que, com faríem per als nostres fills, que no sigui una joguina bèl·lica, dèiem, una joguina que, educativa, no?, que ni sexista...
Correcte.
Diuen, però quantes coses te demanen? No, senzillament és quin regal li faries al teu fill.
Correcte.
Afegim, no?, una persona més a la família, una criatura més que ho necessita.
Sí, amb el fill, o sigui, el que contaries tu amb ell, que no li donaries, que no li demanaries a la carta, encara que ell ho volgués, doncs aquí hem de fer el mateix. O sigui, sensibilitzant-se de que tenim una obligació, tampoc dir així, però sí un deure de col·laborar entre tots plegats amb això.
Fins quina edat, Josep Quitet?
Això podem portar fins a principis, quasi bé et diria fins al dia 2 o 3, hi ha temps. Perquè nosaltres el dia 4 llavors ja tanquem, el dia 5 ja es prepara, i llavors hi ha dos sistemes que es porten, és uns o tres, hi ha uns que hi van els pares a recollir, n'hi ha qui van inclús amb els infants, també el que dèiem, també. Clar. A vegades també ho saben ja saben que...
Però que bonic, eh?
Sí, hi ha hagut, encara potser és el més bonic, no?, que van amb els propis infants a recollir-ho, i per això volem que sigui cosa nova. Que si aquell nen del costat, que li veu que té aquella joguina i ell també la té, aquell veí, doncs que veí que és la mateixa, no? Que no té el mateix dret.
A nivell de voluntariat, per la recollida de joguines, per l'entrega, com anem? Hi ha molt jovent, si algú ens està escoltant i està dient a mi m'agradaria poder col·laborar amb Creu Roja, o bé en aquestes dates de Nadal, no?, per la recollida de joguines, o ho podem després fer extensible, no?, al llarg de l'any, amb el tema del voluntariat. Què els hi podríem dir a dia d'avui? En festes de Nadal, com algú que ens està escoltant, ens podria venir a ajudar a Creu Roja?
Sí, mira, pot ser, que diem, Creu Roja, podem, si parlem, ja podem parlar ara també, sí, del voluntariat. El voluntariat són jo diríem, dos punts de treball molt diferent. Un, que pot ser aquell voluntari que durant tot l'any hi està col·laborant, amb les hores lliures que té, que hi dedica un temps, perquè ho creu, perquè li agrada, i aleshores doncs, està a Creu Roja, com pot estar en una altra organització de voluntariat, del tercer sector, però en aquest cas parlem de Creu Roja, vindrà a Creu Roja, pot fer ampli ventall d'activitats que pot tenir, des del tema social, tema ambiental, tema socors, tema infància, durant tot l'any, ho pot fer-ho. O bé pot ser un voluntari puntual, que dius, escolta, jo no tinc gaire temps, o no em acaba de motivar, però sí que vull col·laborar només concretament amb aquesta activitat, en el cas d'ara, amb la campanya de joguines. Llavors, l'única cosa que ha de fer és presentar-se en qualsevol d'aquests, que et deia ara, 220 punts de presència que té la Creu Roja a tot Catalunya, presentar-se allà, el donem d'alta de voluntari, que pot ser un voluntari a fixa o un voluntari puntual. I si ell o jo vull venir a col·laborar només amb la campanya de joguines, benvingut, benvingut.
O sigui que està absolutament obert,
sí, sí, sí,
obert. Flexible.
Flexible, eh? Poder venir, les hores que ell pugui venir, o la tasca que vulgui fer concretament.
Josep Quitet, què li diria a la joventut, que és la font de vida, no?, un món nou, perquè realment ells són el futur, no? Què els diria com a vicepresident de Creu Roja Catalunya? Quin missatge els hi donaria?
Sí, que jo, un dels que sempre diem nosaltres, que aquesta vida s'ha de tenir, ha de creure en alguns valors. No només has d'estar pendent del dia a dia, del que ens diuen els mitjans, o del que veiem a les xarxes, o del que ens sembla que és l'actual Déu, no? La divinitat aquella, que a vegades s'hi creu més o menys, però creiem en aquesta... que si no marxes ja del consumisme, no marxes d'aquests valors de la competitivitat, no? de que voler ser sempre, voler ser més que els altres, o voler arribar a unes fites molt elevades per la cosa molt material, que no perdin de vista aquests valors, que no perdin de vista que de vegades aquestes coses petites, que dediquin una part del temps, de vegades, no només a la cosa, que també és important, eh? Que quan, si algú em sent, ja aquest, quasi de bo que els tenies a tots a Creu Roja, però sí que crec que han de tenir una part, pensant que hi ha alguna cosa més, hi ha aquests valors d'ajuda, perquè és per tu mateix, et sents molt bé, nosaltres ho diem amb el voluntari, i això l'explicaria, bueno, puc explicar com a voluntari, que també ho som, l'agraïment, la gratitud més grossa que trobes, aquí no es ve, els voluntaris no es cobra, per descomptat, ho fas perquè vols, i dediques temps, hores i diners, i a gent i esforços, però la gratitud que senten, i t'ho diuen les persones...
El que rep
és aquell somriure, aquella persona, o aquella persona gran, que pobra no pot parlar, però amb la mirada, o agafant-te molt... Ahir m'explicava un, diu que va a una residència, diu que trobes persona allà que potser no pot ni parlar, no pot dir res, però només que t'agafi la mà amb aquella força que et dona, et transmet aquella energia.
No, allò té un valor incontable.
Són aquests valors. I crec que això és, potser és desconegut. I la gent entén que anar a fer de voluntariat és anar a fer unes hores fent una feina. Dius, no només és fer la feina, sinó és pensar, posar-hi els teus sentits i la teva energia, el teu amor amb allò de què dius...
I deixar-te sentir, no? A veure què passa dins
què,
teu,
I què et diu? Sí, aquella mirada, aquella que t'agafen el braç, aquell gràcies, aquella persona que veus que dius... A millor vol escoltar, a millor no hi has de portar res, perquè tenim el voluntariat que... Ara sí, perquè amb els nens han de portar joguines, però moltes vegades són persones que necessiten que estiguis un mitjoreta amb ella, escoltar-la, només això.
A vegades rep tant el que dona...
Sí,
com el,
sí,
que,
com el que rep. A vegades ho necessitem, també, això. Ens fa falta. Jo crec que sí.
És poder... convidem a veure el món, la vida, des d'un altre ànim. Des d'una altra perspectiva.
És una altra perspectiva molt més diferent, a vegades desconeguda.
Entrem al tema dels projectes de lluita contra la pobresa, no? Ja fa més de 7 anys que Creu Roja es va focalitzar en els seus esforços en els projectes de lluita contra la pobresa. Quines respostes dona l'entitat, dona l'organització, aquesta organització tan gran com és... com sou vosaltres, davant la pobresa, no? Quines eines que... Perquè, clar, una cosa és donar les eines perquè després la persona pugui ser... tingui la seva pròpia autonomia, no? No es tracta només de donar, sinó d'ensenyar el camí. Com ho podeu projectar? Perquè suposo que no és senzill.
No, nosaltres tenim el tema sempre molt lema de dir nosaltres no fem caritat, sinó que intentem donar dignitat a les persones, no? I volem que... Sí, que també se n'ha de fer, però això sense... I tant sort n'hi ha, que se'n fa, també, de vegades, no? Però anem amb aquesta línia, diguem, de dignificar el valor de les persones. I aleshores, quan dius, estem amb la pobresa, s'entén, de vegades, des de la societat, bona part, diu, la pobresa vol dir donar-los i menjar, no? I si imaginem tots aquelles cues de persones que van a un lloc, a Creu Roja o qualsevol altra organització que també ho fa i molt ben feta, aquesta feina, i que, dius, esperem aquella gent que van amb aquella bossa, que marxen amb el menjar, que venen a fer aquelles cues, a vegades van a serveis socials, o bé fem aquestes campanyes de recollida d'aliments, que està tot molt bé.
Aquests kits, també, eh?
Sí, nosaltres hem anat amb un altre model, que és, el que em dius molt bé, vam començar fa uns anys ja marxant d'aquests paquets de menjar de bosses, sinó amb kits. En kits ja selectius, no? Que hi haguessin kits per gent gran, per higiene, per tema de nens, de tema de persones amb famílies, que hi hagués una sèrie de productes nutritius, proteínics, ja que tinguessin doncs, per una setmana, per 15 dies, per un mes. Vam començar primer amb això, amb aquests kits. I ara estem ja especialitzant-nos una mica més, d'entrar encara més per dignificar la persona, de que pugui anar ell o ella, o la família, o qui vulgui, a comprar directament. Hem fet pactes amb grans superfícies, i on van aquelles persones amb unes targes i poden comprar com qualsevol. És a dir, ningú ha de veure, s'ha d'estigmatitzar que aquella persona està en eficiència. Pot comprar sempre, té una carregament allà d'uns productes que pot agafar i es porta un bon control, per si algun dia sempre hi pot haver algú que a vegades...
Es pot accedir,
s'ha de poder parar, però sí que ho fem a pas de targeta. I targeta ho fem tant a nivell famílies com a nivell gent gran, com a nivell infància. És a dir, també m'ajuda això amb les beques menjador. És a dir, nens...
Noteu canvis? Noteu que la gent, podríem dir, arriba un moment que diu, ja no necessito que m'ajudeu? Sentiu que la gent té ganes de...
A veure, sí, voluntat de fer-ho, sí.
Voluntat
de fer-ho, hi és.
I que estimuleu que la gent...
Hi ha molta gent, s'ha de reconèixer, que malgrat es digui que la gent, hi ha una sèrie de gent que diu aquella paraula, els vividors, que tothom vol viure... No, no, és mentida, això.
Incentivem
i la pròpia gent, perquè pensem que estem en un moment que no és només aquella pobresa que teníem d'anys enrere, que eren més o menys un mateix col·lectiu de persones que costaven de sortir d'allà, sinó que ara ens trobem amb el que diem a la pobresa crònica, no? Fins al moll llavors arribem. Són gent que treballen, que tenen feina i són pobres.
I heu pensat, m'està vinguent ara el pensament, heu pensat en algun moment el fet de poder fer alguna xerrada de creixement personal, de poder... amb un punt terapèutic?
Mira, potser directament, com dius tu ara, no és ben bé així, però sí que nosaltres, les persones que venen a Creu Roja, intentem que no només vinguin a buscar menjar, no només hem d'atendre les seves necessitats primàries, fisiològiques i d'alimentar-se, sinó que el que volem és donar-los aquesta sortida. És a dir, quan veu una persona allà, fem un plan integral, no? Un plan integral on va des de donar-li necessitats bàsiques, però sí obrir-li un camp, un camí. Volem dir, escolta, fem plans d'ocupació, pactada amb empreses, quan nosaltres, durant el temps que venen allà, els indiquem una miqueta com ho han de fer-ho, els ajudem a fer currículums, els ajudem a formar-se, i ja tenim unes empreses que col·laboren amb nosaltres que ens ofereixen ja uns plans d'ocupació de persones que surten de Creu Roja.
Josep, que té només dir-te que és una meravella el que ens estàs explicant, no? Aquest acompanyament, sé que no és gens senzill,
No ho és, però bons resultats. Estem llevant amb uns 40% d'integració de les persones que venen sense feina i que dels que realment podem reconduir és un 40%.
Sí. Doncs jo només podem dir-te aquí des del programa que enhorabona per aquesta gran tasca.
Molt bé, gràcies, Glòria. Nosaltres matarem els nostres companys, sí. Estaran contents.
Un llibre que, si ens endinsem una miqueta més, el teu sentit de vida, no? La teva essència. I et preguntem, un llibre que t'alimenti l'ànima.
És molt fàcil. N'he llegit molts, de llibres, i tots n'hi ha molts que servirien, però jo porto 40 anys de voluntari a Creu Roja i per mi de llibre sempre n'hi ha hagut un, que és el Record de Sol Farino, que és el llibre que va escriure el nostre fundador, Henry Dunant, fa 150 anys. És un llibre molt èpic, però amb unes reflexions finals on realment ell diu que vivim en un món que és una utopia, aconseguir que puguem viure com persones. És una utopia. Però això no es priva, que és el que dèiem abans, que les persones ens hem d'esforçar per aconseguir-ho.
Podríem dir que és un referent a la
teva. Un referent, per mi sí. És el referent, exacte. Si em dius una persona referent, sí? És ell.
Si fem ens endinsem en els cinc sentits i et dic una mirada, a on et transporto?
Una mirada, m'agrada la mirada a l'infinit, no? I podia ser el dematí, el sortir el sol, com veus que va pujant, o un dia al mar, veure les onades, allò bé, aquesta plenitud infinita.
Que
tot és possible, exacte. Tenim tot aquest camp obert per treballar.
Una veu.
Una veu, mira, és molt fàcil, també. Jo el cant dels ocells que sento al matí cada dia. Mm-hmm. Perquè tinc la sort que tenim uns quants ocells allà que al matí cada dia canten. I allò és encantador. I està un nou dia. M'ho he vist un dia nou, que hem obert el sol i els ocells els sentim.
Dóna la benvinguda al dia.
Dóna la benvinguda, sí, sí.
Un tacte.
Un tacte. Mira, una miqueta és el que et deia abans, que ho comentava, és quan vas amb persones, perquè encara que sigui el vicepresident de Creu Roja de Catalunya, també faig voluntari, quan vas amb aquelles persones que estan en un, allà sentades, que pobra gent, han fet la seva vida, han viscut com nosaltres, i que realment els fas a saludar i veus que t'apreten amb la mà. Aquell tacte, aquella persona, aquella va d'anys de vivències, no? Que et transmet aquella
amb energia. La història,
amb la història sembla que és un fil conductor, no? I aquest és un tacte que realment es t'omple.
Emociona.
Sí, et transforma.
Brillen els ulls.
Exacte, exacte.
Una olor.
L'olor, mira, l'olor sí que és una que també la tinc sempre. El dematí, doncs, tinc a casa, tenim unes quantes flors, no? I m'agrada anar-les a veure cada dia, el dematí. O sigui, quan obres, ara a l'hivern les poso dintre, jo les trec, uh-huh. I estiu estan a fora, però m'agrada obrir, el cobres allà a la terrassa, i estan belles. Està, agafar aquella brisa, aquell olor tant que sempre és la mateixa, però cada dia és diferent.
Cada dia té una tonalitat.
Cada dia té una tonalitat diferent, cada estació de bany, depèn del dia, sí.
Un paisatge.
Un paisatge? Bueno, ja saps que vinc a Sant Celoni i jo el paisatge maco com que ho veig cada dia cada també, dia. És el Montseny.
És un privilegi,
és un privilegi.
Si fas una mirada al passat, què veus?
Mira, el passat per mi és com el futur, podríem dir. És un, el passat és una experiència, un aprenentatge que hem fet a la vida. Mai és, no m'ho miro mai com una cosa que ai, hauria pogut fer, sinó de dir, escolta, he après. Si veus situacions que t'han fet créixer.
I una mirada al present?
El present ja no el mires, sinó que el vius cada dia. Més que mirar-ho, viure-ho.
Sentir-lo, eh?
Sentir-lo, trobar-lo, sí. Com ara,
com
aquests moments.
Exacte.
No tenim pressa.
Com viu el poder
tindríem
de
pressa perquè hi ha l'horari, però no tindríem pressa.
Però ens deixem portar, eh?
Ens deixem
amb
portar.
El fluir.
Exacte.
Per compartir. Una mirada al futur.
El futur és tot per fer. Jo diria que és tot per fer. Creatiu. I s'ha d'estar obert. I esperar que ens vagi arribant. Que la naturalesa, la providència, o qui vulguem dir, ens vagi obrint i ens vagi donant... ens posi davant nostre coses que puguem treballar i creatiu.
Ara que diu la providència, creu la casualitat a la vida? Les casualitats existeixen?
Bueno, sí que existeixen, però per algú. O sigui, no és perquè sigui casualitat.
És la causalitat.
La causa, causalitat. Si m'ha dit casualitat, ja seria la causalitat. Però alguna cosa ens passa, no? Jo crec que sí. Amb això ja he cregut sempre i tinc 60 anys.
Ja estem al final del programa, però ens agradaria que ens digués que és per vostè viure des de l'essència. Com sent, no? El títol del programa, el sentit del programa, que és per Josep Quitet viure des de l'essència.
Mira, tota l'essència, jo crec que és el que et deia abans, també, és estar alliberat. Pensar que hem vingut a aquest món per alguna cosa, tothom, el que comentàvem algunes vegades, no? Dir, tothom estem aquí per alguna cosa, ens hi hem posat perquè hem de fer una feina, i llavors viure amb l'essència, jo crec que és viure sempre una miqueta feliç, no? Llevar-te al dematí i pensar no només en els problemes que hi poden sortir cada dia, ja els farem, sinó que és pensar, aviam, avui què farem de bo? Amb qui podrem ajudar? Amb qui podrem aconseguir un somriure? Això potser és la part més important. Quanta gent trobarem al carrer? Que a vegades el trobaràs aquí al metro, al tren, on sigui, no? No has de fer grans coses.
El que deien de la causalitat que et porta a la vida, llegir-la, no?
Llegir-la i fer feliç a la gent. Jo crec que aquesta és la finalitat pel que hem de viure, l'essència de la nostra vida.
Josep Quitet, vicepresident de Catalunya, de Creu Roja, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Hem fet una crida a la recollida de joguines, a posar-hi consciència. Hem parlat, hem fet un recorregut per tots els grans ajuts que està fent Creu Roja, que és immens, com acompanya les persones a poder accedir al canvi, a poder connectar amb la seva missió de vida, amb la
Correcte.
Seva essència. M'agradaria acabar la conversa d'avui amb una frase que diu la mare Teresa Calcuta, no? Que diu el següent: la pobresa no la va fer Déu, la fem nosaltres quan no compartim el que tenim.
Totalment d'acord, totalment d'acord. Si no fos per això, ja no hi hauria Creu Roja. Sí. Si existeix Creu Roja és perquè algú ha creat la pobresa. I com deia el nostre fundador, Henry Dunant, és una utopia que no n'hi hagi, també és veritat. però també és veritat que ens hem d'esforçar tots plegats i viure amb aquest camí, amb aquesta essència que deies tu.
Moltíssimes gràcies, Josep Quitet. Que vagi molt bé la recollida de joguines i esperem trobar-nos ben aviat de nou aquí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies, Glòria, i gràcies a Ràdio Estel per haver pogut compartir aquesta estona. Moltes gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. La gran família del Viure des de l'Essència us desitgem unes molt bones festes de Nadal. Tornem al 2018, però amb molt per compartir amb vosaltres. Parlarem amb nous col·laboradors de cuina terapèutica, de bioneuromoció amb Enric Corbera, de com crear espais harmònics, de la psiconeuroodontologia amb el doctor Beller. I conversarem des de l'essència amb els nostres convidats. Compartirem amb vosaltres una nova manera de viure. Viure des de l'essència. No vull, però, acomiadar-me de vosaltres sense abans recordar-vos que a l'Instagram del programa podeu suggerir quines preguntes li faríeu als vostres convidats. Fins la propera.
Des de Ràdio Estel, us desitgem bon Nadal.
Josep i Maria van a passejar font fresca, varen reposar. Cantem que es fa dia, cantem que es fa nit, cantem l'alegria d'un Déu infinit. Josep, que la mira, la torna a mirar. Què mirau, Josep, que tan reullau? Jo miro, Maria, que prenyada estau. Josep, pren la roba, amor, adéu-siau. Anava un àngel trobar on anau, Josep, que roba portau. Maria és prenyada, vull mudar d'hostal. Josep, en torneu-se'n al vostre palau. Parirà Maria la nit de...